A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Quines ganes tenia jo d'escoltar de nou aquesta sintonia que ens porta a la inconfundible Vanessa Parellada. Bon dia.
Bon dia, carai, quina intro. Entre l'Andrea i en Pep. Oh, si es nota que està preparat això, eh?
Vanessa, què tal, com estàs?
Molt bé, i Valtros, com esteu?
Molt bé, molt bé.
Tot bé, l'estiu bé? Aquí estàs bé, eh?
Aquí dins està bastant bé.
Sí.
Quan sortim fora ja és com la porta a l'infern.
Sí, sí, al tròpic. És com si estiguéssim al sud-est asiàtic una mica, eh? I això que no hi he estat, però ja no cal que hi vagi.
Totalment. Però bueno, mira, mentre facem aquesta entrevista hi haurà aquí un clima fresquet.
Carai, que bonic.
I sec.
Sí, sí, assecarem els dubtes, posarem llum a la foscor. Com
posarem
diu el...
llum a la foscor.
Sí, sí, sí.
Vanessa, què no dius avui?
Mira, parlant de llum i de foscor, hi ha un tema que...
Com files, eh?
És que, o sigui, aquí hi ha nivell. Hi ha un tema que és molt recurrent i n'hem parlat alguna vegada, de com pot ser que, entenent el que em passa, segueixi fent el mateix de sempre, segueixi... I justament fa minuts en parlava amb una noia amb la que treballem, no? Necessito parar de fer això, no? Se sent molt culpable per reaccionar en certs moments amb la seva filla. I sí que és important entendre el que ens passa, però no n'hi ha prou amb entendre el que ens passa. També hem de fer coses diferents, no? Hem de... podem no entendre el que ens passa i triar fer coses diferents i aconseguir canviar, malgrat no entendre el que ens passa, i a vegades entenem molt i ens tornem especialistes en nosaltres mateixes, però no aconseguim fer coses diferents, i això genera com molta frustració. I moltes vegades és que hi ha, a part de que no hi ha una acció que acompanya la comprensió, també hi ha molta desconnexió entre el que pensem que ens passa i el que realment ens passa, i una de les coses que va molt bé és escoltar el cos. Que això és una frase... com totes aquestes frases que acaben sent com segrestades per aquesta filosofia del benestar, que sembla que està bé sigui encendre una espelma i fer-te una dutxa, un bany calent, i fer, com es diu això, quan escrius les coses que et passen, que està molt bé escriure les coses que et passen, però sembla com si fent simplement això i grounding, i més si és una paraula en anglès encara funciona millor.
Sí. Tant de moda les paraules...
Clar, perquè sembla que l'anglès és millor. Igual que durant un temps semblava que el castellà era millor que el català, no? I que molta gent parlava en castellà perquè era com de més de senyors parlar en castellà que parlar en català. I és veritat que moltes vegades hi ha aquesta sensació disfressada de que el benestar és fer aquest tipus de coses, no? I en canvi no és tan així, no hem de ser tan especialistes en tot, sinó entrar més en contacte amb nosaltres, no? Ser molt especialistes en... I això, de fet, també en parlem en un programa, de que moltes vegades era evitar l'enfrontar-te amb les coses que et passen, el fet d'anar llegint, aprenent, preparant-te, ara estic aprenent a respirar, ara estic fent mindfulness, ara estic provant amb no sé quina droga... O sigui, hi ha molta gent que és com molt provadora de coses, buscant estar bé, però en realitat per estar bé realment és, i ho parlàvem ahir també amb una altra noia, és enfonsar-te en el fang, moltes vegades.
Conèixer-te a tu, però... No conèixer-te tu a través d'altres coses.
No evitar, no voler ser algú que no ets, no voler ser una altra persona, no voler seguir la moda que hi hagi en aquell moment, sinó, i no voler-te convertir tu en una altra persona, en una versió 3.0 de tu mateixa, sinó realment mirar-te tu, però tu no ets només ment i emocions, sinó que també ets cos.
Clar.
I moltes vegades escoltar el cos és important perquè ens diu coses que el cap no ens diu. I, de fet, s'ha demostrat en els últims anys que hi ha moltes vegades que processem la informació en el cos abans de que hi hagi una interpretació cerebral d'aquell fet en concret, no? Moltes vegades ens ha passat que reaccionem a una situació i encara no hem pensat.
Ens posem alerta, un instint
natural.
Ens posem
en alerta, exacte. Això és perquè en el cos també hi ha informació, Hi ha una biòloga que va estudiar molt aquest tema, que és la Candace Pert, que parlava de les terminacions nervioses que hi ha en diferents òrgans del cos i com aquestes terminacions nervioses no només serveixen perquè el cervell enviï informació i faci que hi hagi una reacció, sinó que les reaccions que registren aquests òrgans, no, el cor, els budells, diferents òrgans del cos, duen informació cap al cervell. O sigui, el cervell interpreta el que els òrgans li envien. No? No només contesta, no només va de dalt cap a baix la informació, sinó també de baix cap a dalt. Per tant, és important no només veure quin és el relat que té aquella persona, sinó com està fent aquest relat. Si, quan parla d'algú que aparentment té superat, de cop veiem que respira més de pressa, o que tanca molt els punys, o que sembla com que desconnecta d'allò que està explicant.
Un ull se li tanca així.
Sí, fer atenció coses a aquestes coses, com a psicòloga, és molt útil, i com a pacient o com a consultant també és molt important adonar-se de que el cos ens està dient coses i que moltes vegades no l'escoltem. O saber, he quedat amb una persona i no sé si tinc ganes de quedar o no, però bueno, m'anirà bé, i el cos notes com que se't tanca. No? Això també m'ho va explicar una pacient, que a l'hora de tenir intimitat amb aquesta persona el cos estava com tancat, no? No hi havia aquesta receptivitat. I no entenia per què. Llavors, és important escoltar el cos en aquest sentit. Hi ha molta informació, diguem, emmagatzemada en el cos que hem d'escoltar i hem d'integrar i adonar-nos de que no podem separar el que pensem, el que sentim i el que el nostre cos ens informa. No? Durant molts anys es va pensar que primer havíem d'entendre, una vegada entenguéssim el problema, la solució arribaria gairebé de manera automàtica.
Clar, no és així.
És veritat que necessitem construir un relat coherent del que ens ha passat i que sense aquesta comprensió a vegades és molt difícil avançar, però moltes vegades som molt lúcides en el que ens passa i podem construir un relat molt, molt lògic del que ens passa, però no podem transcendir allò que ens passa i no sabem per què. I és perquè hi ha alguna cosa que encara està per processar. Una tristesa, una ràbia, i això és, el cos ens delata, no? Uh-huh. I és important mirar per què, no? Per què tu estàs parlant de manera tan tranquil·la sobre el teu pare, però en canvi estàs com massa freda.
En segon pla, el teu cos està
reaccionant
d'una manera.
Com pot ser que estàs tan tancada, no? Per què estàs tan tancada parlant d'una cosa que és tan emotiva? És estrany, no? En canvi després parles de que s'ha mort el teu gos i esclates a plorar.
Clar.
Per tant, hi ha d'haver alguna cosa en relació amb el teu pare que no t'estàs deixant sentir i que es veu, doncs, amb l'atenció que tens quan parles d'allò, no? Que el relat ens pot enganyar. És un relat molt fred, molt ben construït, molt elaborat al cap del temps, però el cos, si no elabores o no integres aquella informació, t'estàs perdent una part de la història molt important, que aquella part és la que et pot deixar avançar si integres el relat coherent amb la part corporal. No? Uh-huh. Una altra pacient em deia que fa molts anys que tinc aquesta sensació amb el meu pare, que és com un lastre, no? Que no em deixa avançar, que no... Bueno, anem a fer una feina integral de realment escoltar coses que potser no vols escoltar, acceptar coses que potser no vols acceptar. I això ens ho diu el teu cos, que hi ha algú allà que no està sent processat. No perquè el cos té una informació secreta o una informació que ha d'interpretar així en plan xaman, sinó perquè som un tot. No? Som emoció, som pensament, però també som la vivència corporal de les coses també és molt important. No? I això és bonic que darrerament hi ha aquesta avanç en aquestes investigacions que van cada vegada centrant més l'atenció en el cos, no només a nivell de relat, no? De que el cos té informació, sinó a nivell neurobiològic. No? Hi ha exploracions, hi ha conclusions que estudien que realment hi ha un sistema fisiològic que s'activa moltes vegades abans que s'activi el pensament. I això és el que hem de treballar també com a psicòlogues. No? A vegades no sabem per què reaccionem, però ja si ens acostumem a posar consciència en les nostres reaccions, abans de que pensem alguna cosa ja sabem que ja hi ha alguna cosa que ens està activant i que ens està donant una informació que és molt important.
Que interessant això, i a més prendre consciència de l'important que és escoltar i conèixer el teu cos,
Sí.
Sobretot això en moments o en episodis traumàtics.
Exacte, perquè moltes vegades és, els records es poden bloquejar a nivell mental i de fet és habitual que passi perquè és una manera de protegir el nostre sistema nerviós.
Clar, la ment passa d'allò...
Desconnectes d'un tema que sí. És dolorós i també és important entendre que, com també intento parlar en sessió i ho parlàvem amb aquesta noia aquest matí, no? Que és important entendre que les reaccions que tenim han sorgit per algun motiu relacionat amb la nostra supervivència. O sigui, no reaccionem com reaccionem per capritxo o perquè siguem males persones o perquè siguem males mares. Tenim aquella reacció quan estem arribant tard i llavors renyem a la nostra filla i el que ens sap greu és això i volem canviar perquè... Vull entendre, no em deia aquest matí, vull entendre per què em poso així per arribar tard si total arribar tard 5 minuts no passa res. I és veritat que és important entendre o ens donarà molta informació entendre d'on ve això, però no és suficient si després no hi ha un canvi d'actitud de tu cap a la teva filla. I això quasi que és el més important. O sigui, el que pensem i el que sentim potser no ho podem canviar, però el que triem fer sí que és una cosa que podem conscientment decidir, no? Al final acabem sent, com deia Santiago Ramón y Cajal, arquitectes del nostre sistema nerviós, no? I prenent aquestes decisions. El que ens surt automàtic, ens surt així, perquè s'ha repetit moltes vegades i s'ha acabat automatitzant, però podem automatitzar altres comportaments a base de repetir maneres de contestar, de respondre diferents, i això és possible, fer aquest canvi és possible, ens va molt bé entendre per què fins ara ho fèiem d'aquesta manera, per què hem automatitzat això, quina funció està complint aquest automatisme nostre o aquesta reacció nostra fins ara, i entendre que això tenia un sentit fins aquest moment, no? O sigui, entendre que al final tot funciona amb una finalitat última, que és que puguem sobreviure. I és important no culpar-nos de com ens comportem, de per què el nostre cos fa les coses que fa. És important entendre-les, no culpar-nos, però alhora sí fer-nos responsables del que farem a partir d'ara. O sigui, no culpar-nos no vol dir treure'n responsabilitat de sobre, podem entendre per què reaccionem com reaccionem, podrem hackejar el nostre sistema nerviós, aprendre a fer coses diferents i sobretot tenir aquesta consciència de que el que fem d'ara cap endavant també serà responsabilitat nostra un cop tenim aquesta consciència, no? Però no perdre de vista que som un organisme complet que funciona en forma de xarxa molt coordinada. El cervell envia informació al cos, però també rep informació de manera contínua. Hem parlat alguna vegada del nervi vaga, que és aquest nervi que connecta el cervell amb el sistema digestiu,
clar,
de manera així molt simplificada, sí, però que passa per la resta d'òrgans, i no només hi ha informació de baix, de dalt cap a baix, sinó també de baix cap a dalt. Per això és important, quan estem molt activats o molt activades, intentar parar aquesta activació, i una cosa que funciona molt bé, diverses coses, no? Una és saltar, cantar, quan estem molt nervioses, perquè d'aquesta manera fem com un reset, la fredor, l'aigua freda a la cara sobretot o als canells.
Sí, a mi va genial l'aigua freda.
Va molt bé per fer aquest reset, no? Sí. O sigui, quan tenim aquesta sensació de... Hi ha situacions que és com si tingués un interruptor dintre, a més que és una sensació que segur que ens ha passat a totes i a tots moltes vegades. Hi ha moments en què s'activa això i no sé per què. I no sé per què tinc aquest botó i no sé què és el que activa, doncs... La feina és com amb diferents nivells. Tu quan sentis que s'activa pots fer com un reset, no? Reiniciar l'ordinador amb això, amb l'aigua freda, amb saltar, però segueix havent-hi aquell programa allà, que encara que hagis reiniciat l'ordinador, el programa segueix estant programat, no?
En segon pla, s'inicia quan s'inicia, reinicia.
Exacte, torna a estar encès. Bueno, has aconseguit baixar l'activació, després sí que s'ha de fer feina per entendre quin és aquest programa, per què s'ha programat, quina era la seva funció fins ara, quin és el desencadenant, no? Quines són les coses que fan que aquest programa s'activi i actuï en segon pla sense que tu puguis triar, però després hi ha la part conscient aquesta de, com a arquitectes, de triar, fer, sigui, ser conscients de que tenim aquest programa en segon pla, però malgrat el malestar que suposa no seguir el que aquesta reacció ens demana fer, que és fer un crit a la nostra filla,
no.
Fem... El que necessitem fer per intentar no fer la mateixa acció que fèiem fins ara, i amb això ja estem començant a generar canvi. El programa segueix estant allà, entendre que hi és i entendre per què hi és important, però començar a triar accions diferents per anar automatitzant comportaments diferents també és molt important, i això sí que és responsabilitat nostra, no? I aquesta persona em deia, sí, però el mal ja està fet a la meva filla. Bueno, sí, i tots els pares i mares traumatitzarem els nostres fills en algun moment per motius diferents i no, bueno, tots ens equivocarem, però pretendre no equivocar-nos és una utopia perquè sempre ens equivocarem, l'important és com reparem això, no?
I que no es repeteixi constantment la mateixa actitud o la mateixa reacció.
Per això és important la consciència de, ostres, m'estic adonant compte de, o sigui, ser conscients d'aquell patró. Ser conscient d'un patró és molt important perquè quan es torna a donar l'identifiques i te n'adones que estàs començant o estàs a punt de començar a entrar una altra vegada en aquell bucle, i en aquest moment és important fer aquest esforç d'escollir no contestar de la mateixa manera o, com a mínim, no contestar, sortir si veus que t'actives i que no ets capaç de fer un comportament diferent, però és molt important escoltar aquesta activació, perquè el cos ens dona molta informació, no? Quan comences a respirar de manera més agitada, quan comences a notar aquesta escalfor, hi ha gent que nota que cada cop, com els dibuixos animats, no?, que et puja aquest color vermell.
Lo típic, no?, que quan t'enfades t'estàs calentant.
Exacte, no? I de fet les paraules són molt il·lustratives, sí, i també construeixen llenguatge... molta realitat, no? De m'estic calentant, doncs aquest m'estic calentant no ha d'acabar amb arribarà fins dalt de tot i llavors explotaré, sinó com que m'estic calentant vaig a refredar-me, no? Vaig a posar consciència, aquesta... metacognició, aquest ser conscient d'un mateix, és important no només en quant a pensament i en quant a emoció, sinó també a vegades el cos ens dona pista. Yeah. I és important escoltar-lo, que respires més agitadament, cada cop estàs apretant les mans, que no te'n dones compte i estàs tensant el coll. Totes aquestes informacions que el cos ens dona moltes vegades són no independents, però no hem sigut encara conscients del que ens està passant, de que estem arribant tard, de que la nostra filla ha dit no sé què, de que... però el cos ja s'està tensant. Per tant, és molt important, i una, amb el Formentera Zen hi va haver una ponència d'anar a Cati Palou que parlava del nervi vague.
Que tu vas participar.
Vaig tenir la sort de participar i d'escoltar altres companyes molt bones, i na Cati parlava de que podem agafar l'hàbit de... com que estem tan desacostumades i tan acostumats i tan desconnectats del cos, de com posar-nos una alarma de tant en tant d'escoltar com estem. Escoltar com estem en el sentit de...
donar un temps...
Com estic assentada, sí. Com estic respirant, com estic... en quina posició estic, no? A vegades no te'n dones compte i de cop et mires al mirall i estàs així amb el ceño fruncido i dius, ostres, com és que estic... el cos em dona molta informació de coses que estan passant dintre i que jo no n'estic sent conscient.
De fet, hi ha persones, no?, que tenen l'expressió d'enfadada.
Greu, sí.
No hi estan, però el seu llenguatge, sí. La seva cara mostra una altra cosa.
Clar, igual si després penses, què estàs pensant ara mateix, i comences a pensar, dius, ostres, sí que potser el nostre cos és una expressió del que ens està passant per dintre, i a més és molt visible. No, a vegades el que pensem, el que sentim, no ho veiem i potser no en som conscients, i a vegades ens plantegen, tu penses això o sents això, i potser ho neguem, però el nostre cos no enganya.
Exacte.
I no menteix. No? El que, no vol dir que el que ens està dient sigui la veritat, però sí que ens està dient que allà hi està havent alguna reacció, hi està havent alguna cosa.
No està enfadat amb tu,
no.
Però el seu cos diu que...
A veure, jo no soc dueña de... Exacte. És molt important que ens acostumem, i més veient aquestes investigacions recents que donen base a totes aquestes suposicions, que realment el cos sí que està connectat, no a nivell responsiu només, sinó a nivell d'interocepció, no? A nivell de donar informació i s'integra aquesta informació en el cervell i en doble sentit, no? De baixada i de pujada. Per tant, és important aprendre a no només entendre què pensem, què sentim, sinó també a observar el nostre cos, la nostra tensió corporal, la nostra expressió facial, les nostres mans, la nostra postura, la nostra temperatura, no? O sigui, totes aquestes coses ens donen informació de que igual està passant allà alguna cosa de la que no volem ser conscients, o que potser sí, però no en som. Per tant, important acostumar-nos a llegir el cos, a interpretar-lo, a ressetejar-lo si fa falta, entenent que a sota hi ha un programa que potser sí que s'ha de treballar, però que només fent un reset, evitar entrar en el bucle i intentar fer alguna cosa diferent, ja és un gran avanç terapèutic. Per tant, per aquí es pot començar.
Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies per, bueno, per aquesta explicació i aquests recursos que m'ho has donat ara al final.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai, com sempre.